Departament i sindicats d'educació acosten posicions sobre l'escola inclusiva, però continuen encallats en els salaris. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les vagues a l'educació es mantindran com a mínim fins la setmana que ve, després que el departament i els sindicats no han arribat a cap acord en la reunió d'avui i que s'hagin citat per continuar negociant dimarts que ve, Joan Bota.
La Generalitat ha portat a la mesa d'avui una proposta per augmentar els recursos de l'escola inclusiva. Els sindicats no l'han rebut malament, però adverteixen que sense una proposta per millorar també els sous, abans de dilluns, dimarts donaran per trencat el diàleg.
Més detalls des de Barcelona, Sara Canyete.
Sí, la negociació està en l'aire a l'espera d'una nova proposta que el departament hauria de fer arribar als sindicats abans de dimarts. Els sindicats avisen que les millores salarials són irrenunciables i que s'ha de començar per aquí, perquè aquí és on hi ha el desacord. El departament evita parlar explícitament de retribucions, però diu que proposarà millores en les condicions laborals. Sentim-los.
Més que en matèria de sous, a nosaltres ens agrada parlar en millora de condicions laborals.
Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran.
Mentrestant, però, el model de vagues descentralitzades a l'ensenyament porta avui les protestes a la Catalunya Central i a les comarques gironines. Girona, Núria Peraire.
8.200 segons el sindicat USTEC i 4.500 segons la policia municipal s'han manifestat pels carrers del centre. Coincidint amb temps de flors, els manifestants han portat pancartes en forma de flor i s'han assegut a terra perquè avui a Girona mestres i professors es planten.
Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que és més que probable que els Mossos d'Esquadra s'hagin infiltrat durant anys en reunions sindicals.
Sentiu-la al programa Matins de TV3 donant explicacions després de la polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea de professors la setmana passada.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
Tot plegat el dia en què el judici pel cas Jordi Pujol ha quedat vist per sentència aquest matí. Audiència Nacional, Madrid, Maria Núria Rebelle.
Ho acabem de sentir.
Bueno, pues, visto para sentencia.
Cap dels acusats ha fet ús del seu dret al torn final de paraula. El fill gran de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enrere queden una quarantena de sessions repartides en 6 mesos.
I l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21% a partir del pròxim 1 d'abril.
Pròxim a 1 de juny ho ha decidit el govern espanyol en considerar que la inflació provocada per l'esclat de la guerra a l'Iran ja s'està frenant. L'increment general de preus es va situar al 3% a l'abril. És una dècima menys que al març.
És l'1 de juny, perquè si fos l'1 d'abril seria pràcticament un any amb aquest nou IVA. Per tant, sí, serà l'1 de juny, el pròxim mes. De la crònica internacional, els líders dels Estats Units i de la Xina, Donald Trump i Xi Jinping, exhibeixen voluntat per cooperar tot i l'avís del règim comunista que un error en la qüestió de Taiwan podria obrir un camí molt perillós. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia, sí, bona sintonia, advertiment sobre Taiwan i el president xinès al final de la jornada en un banquet que ha ofert a Donald Trump ha explicat que les dues potències han arribat a un acord per definir les relacions basat en construir una relació estratègica estable i constructiva, de manera a evitar les disrupcions que genera Donald Trump.
I a la cultura, Aina Clotet s'estrena com a directora d'una pel·lícula al Festival de Cannes amb Viva, un film sobre el cos i el desig femení després d'un càncer. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit la sèrie Això no és Suècia, ha dit a Catalunya Ràdio que se sent molt afortunada de ser a Cannes i que ja està comprovant com el fet de participar a la Setmana de la Crítica li està obrint moltes portes. La seva pel·lícula, Viva, és un drama amb tocs de comèdia que parla del desig, però en un context de por a la soledat i la mort.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui el Girona té un partit vital a Montilivi per aconseguir la permanència.
A les 8 rep la Reial Societat. Ara mateix els gironins són penúltims i una victòria els trauria de la zona de descens. El partit, des de 3:15, el podreu seguir a Catalunya Ràdio. L'Espanyol respira una mica més tranquil després de guanyar ahir 2-0, l'Atlètic Club. Ara tenen 3 punts per sobre del descens i el Barça ja no pot aspirar a la Lliga dels 100 punts. Ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés. La nota més positiva d'aquest partit, el debut del central Álvaro Cortés.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora segueix tallada la C-16 a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits de la marxa per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. Trànsit dens a la P-7, a la Jonquera, sentit sud. Hi ha un carril tallat per un camió avariat, un carril tallat també a la P-2, a Castelldans, sentit Lleida, per una avaria. I a l'àrea de Barcelona, més enllà de les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes, precaució, hi ha un carril tallat a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap al Nus del Llobregat, per un vehicle avariat. I mateixa situació a la P7, a Martorell, cap a Girona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Què ens espera les pròximes hores? Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. Doncs, sobretot, destaquem les fortes pluges que cauen en alguns observatoris de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany i Garrotxa. Aquesta hora es poden incrementar aquesta tarda punts del nord-est, però sobretot en aquestes tres comarques citades, on no es descarten alguns registres entre aquesta tarda i demà al matí de 50-100 litres per metre quadrat. Tot això contrastant amb una tarda assolellada ponent i al sud, i amb vent. I atenció, demà, dia més ennuvolat, pluja a molts indrets al nord del país, meitat nord, neu per sobre de 1.400 i demà farà fred a la meitat nord de Catalunya.
Doncs tocarà abrigar-se. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. No hi ha hagut acord a la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors. Les parts s'han aproximat en matèria d'escola inclusiva, però continuen encallades en el tema salarial. Els sindicats en vaga diuen que tornaran a negociar només si se'ls planteja una proposta de millora salarial. El departament es limita a parlar de millores laborals i assegura que hi ha marge de millora en el pacte que va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT. Tot plegat s'ha produït al seu del Departament d'Educació a Barcelona. Ja hi tenim el Martí Cuní i la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs aquesta negociació entre els sindicats convocants de les vagues i el departament ha quedat en l'aire i ho ha fet a l'espera que el departament faci arribar una nova proposta als sindicats abans de dimarts. Diuen que d'això en dependrà que reprenguin les negociacions o no. Els sindicats que no han signat l'acord diuen que les millores salarials són irrenunciables i que si no s'aborda aquesta qüestió no tornaran a seure. El Departament d'Educació evita referir-se explícitament en aquest capítol de retribucions. Diuen, però, que a l'acord hi ha marge de millora per plantejar millores laborals i que els faran arribar una nova proposta. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del departament.
D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
Des d'USTEC, el sindicat majoritari posa el focus en la millora salarial. Diuen que aquesta és la primera qüestió que s'ha de resoldre en aquesta taula de negociació perquè aquí és on tenen el principal desacord. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Volem que ells ens traslladin un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que bueno, doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran.
I els sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, prioritzen la millora de recursos en escola inclusiva i en aquest sentit valoren positivament la nova proposta que avui ha presentat aquí al departament. Diuen que tothom està demanant més mans i esperen que s'arribi a un nou acord que incorpori els altres sindicats.
Bé, doncs mentre no hi hagi acord, i ja veieu que no hi és, el calendari de vagues al sector de l'educació avança. Avui les aturades són a Girona i a les comarques centrals de Catalunya. A Girona, una manifestació amb 4.500 professors ha recorregut els carrers de la ciutat amb crits contra la gestió del govern. Demanen millores laborals i salarials. La vaga ha tingut un seguiment per sota del 10%, segons el departament, però en canvi, diu els sindicats, que està per sobre del 55%. Anem a Girona, Maria Núria Pereire.
Hola, bon dia. Doncs aquí unes 8.000 persones, segons el sindicat USTEC, però unes 4.500, segons la policia municipal, han participat a la manifestació. Han acabat davant la seu de la Generalitat fa pocs minuts. La protesta ha començat de bon matí, amb diferents columnes que s'han trobat per recórrer els carrers del barri vell, que està guarnits pel temps de flors. I han volgut fer una visita irònica, demanant als visitants que no mirin les flors i s'assumin a la lluita. I amb pancartes en forma de flor i seient al terra, han volgut fer una plantada simbòlica abans d'acabar el recorregut. Alguns professors ens han explicat el que es troben en el seu dia a dia.
Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, 2 amb trastorn de l'espectre autista, 2 amb altes capacitats.
Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
Estan determinats a continuar amb les protestes si no hi ha acords.
I mentrestant, el departament comunica als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o les sortides del curs que ve. Des de l'administració expressen que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars on hi ha molts més representants, entre ells les famílies. El sindicat CGT ho considera un intent de coacció i la plataforma Aturem Sortides i Colònies també ho critica. Departament d'Educació, Miquel Jarque.
Bon dia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també se n'ha referit. Creu que la qüestió s'haurà de debatre no als claustres, sinó també amb les famílies i els alumnes en el si del Consell Escolar, que és consultiu.
Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar i, per tant, jo emplaço en aquest sentit que aquestes decisions pertoquen no només als docents, sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
Laura de Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, en declaracions a aquesta emissora, lliga el futur de les colònies d'estiu a les millores laborals de professors i monitors que fan sortides.
S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
El sindicat CGT, a més, defensa que la llei d'educació habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa.
A tot això, l'endemà de la compareixença al Parlament de Catalunya de la consellera d'Interior, on va demanar disculpes per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Núria Parlon ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita. En declaracions a TV3, la consellera entén que els sindicats no en tinguin prou amb les disculpes, Marriera.
Parlon ha admès que és probable que la pràctica d'infiltrar policies en reunions sindicals s'hagi fet durant anys.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Però vostè, consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser ho hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
La consellera parla d'error puntual i diu que ara treballarà perquè no repeteixi.
La meva feina no és escudar-me en les inèrcies, si les ha hagut, és posar límits. Posar límits per protegir especialment el cos de Mossos d'Esquadra. Jo haig de protegir la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, perquè ho és, haig d'establir cauteles i directrius en les maneres de treballar per evitar discrecionalitat i, sobretot, no erosionar la confiança.
A més, ha reiterat el seu suport al director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i ha dit que no preveu dimissions, almenys a aquest nivell.
L'oposició tampoc no en té prou amb les explicacions dels responsables d'Interior i continua exigint dimissions. N'han parlat al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
Esquerra Republicana fa mesos que està dient i alertant de la deriva en la direcció dels Mossos d'Esquadra. Persistim en l'error. Han perdut el lideratge polític de la conselleria. És així de clar i rotund.
No es tracta d'un error operatiu o es tracta d'una qüestió involuntària sense mala fe. Es tracta d'un fet molt greu que marca un abans i un després en el Departament d'Interior. Per tant, no ens satisfan les explicacions i ens preocupen encara més el que diuen, com ho diuen i el que no expliquen, que encara és més greu.
Les protestes dels mestres i professors no són només a Catalunya. Al País Valencià es manté la vaga indefinida en l'educació pública després que la reunió entre els sindicats i la conselleria hagi acabat sense acord. Els sindicats reconeixen avenços en la negociació, però insuficients, diuen, per desconvocar l'aturada. La proposta que avui els ha presentat la conselleria no inclou cap millora salarial pels docents. València, Alba Barbosa.
Els representants sindicals exigeixen que la retribució del professorat sigui un dels punts que la conselleria posi sobre la taula i s'emplacen a seguir negociant ara en una nova reunió prevista per a dilluns. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, troba a faltar concrecions, per exemple, pel que fa al reforç de plantilles.
Per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres el tema de la reducció de la burocràcia, i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa.
I la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, s'obre a incloure el punt salarial en les pròximes negociacions.
Durant el cap de setmana treballarem en aquest document i intentarem que siga el més complet possible.
La proposta de preacord d'educació planteja una reducció de ràtio, sense concretar de quan seria, la rebaixa d'alumnes per aula, simplificar la càrrega burocràtica, agilitzar les substitucions dels docents i impulsar el valencià en zones castellanoparlants. La reunió d'avui entre sindicats i conselleria és la primera des que va començar la vaga indefinida aquest dilluns. Centenars de professors s'han concentrat a les portes del departament reclamant la dimissió de la consellera.
Unes vagues, les dels mestres i professors, a una altra. Atenció, hi haurà una nova vaga a Rodalies a les pròximes setmanes, segons que ha pogut saber 3Cat Info. La convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot més interventors. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Òscar.
Sabem les dates i quins efectes tindrà pels usuaris?
Les dates encara no. Sabem que o bé serà a finals de maig o a principis de juny i que, per tant, hi haurà serveis mínims amb l'escena ja coneguda de menys trens i usuaris que viatgen encara més estrets. Segons els convocants, la companyia està immersa ara en dos processos de mobilitat de personal. Una geogràfica, que són els trasllats habituals que demanen els treballadors cap a altres comunitats, i una de funcional, d'ascensos a càrrecs. Doncs amb aquests moviments, el personal disponible no dona per cobrir les places necessàries d'interventor. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe.
Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, vamos, ni la mitad, digamos.
La vaga també es convocarà per exigir més seguretat. A Catalunya es registren més agressions que a tota la resta de comunitats autònomes juntes. I també hi ha un tema laboral. Segons la UGT, el personal de taquilles i els interventors cobren un petit, molt petit, percentatge per bitllet. Doncs bé, amb els 3 mesos i mig que hi ha hagut de gratuïtat, la companyia es nega a pagar aquests diners, que en altres comunitats ens expliquen sí que ha abonat quan ha passat un cas semblant. Els sindicats volen una reunió al més alt nivell amb la Generalitat per plantejar aquestes qüestions.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una pausa i de seguida anem a Madrid, on ha quedat vist per sentència el judici del cas Pujol.
Catalunya migdia.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
La solidaritat torna a ser la protagonista d'avui. Hi ha persones que pensen, ja tinc el testament fet, ja és tard per fer un testament solidari. Però no ho és. El teu testament el pots modificar tantes vegades com calgui, i incloure-hi una causa solidària és tan senzill com comunicar-ho al notari. Si inclous la Fundació Anesbat al teu testament, estaràs ajudant a erradicar malalties oblidades i a garantir el dret a la salut independentment d'on es neixi. És una decisió lliure, flexible i totalment compatible en protegir els teus, a més d'extraordinària. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i descobreix com n'és de fàcil. El testament solidari va amb mi i amb tu.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
Arriba el partit. I gràcies al convertible 2 en 1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Catalunya migdia. Passant una mica més de 20 minuts de les dues. Acaba el judici a la família de l'expresident Jordi Pujol.
Bueno, pues, vista para sentencia.
Mig any després de la seva arrencada, fa pocs minuts ha quedat, com sentíem, vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, l'exdona del primogènit i 9 empresaris. La fiscalia demana 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, 17 per la seva exdona, 14 pel seu germà Josep, 8 per la resta de germans i 5 pels empresaris. Anem amb l'Audiència Nacional, amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia. Per les defenses, el cas ha estat un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que les acusacions parlen d'un cas important de corrupció política. L'expresident Jordi Pujol, de 95 anys i amb signes de demència, va quedar primer apartat del procediment i després exonerat. Avui hem sentit els advocats dels empresaris en els seus informes finals que han demanat la seva absolució. Asseguren que no han comès cap delicte. Carles Monguilot, advocat que representa Gustau Buesa, ha contraposat el A por ellos amb l'Espanya en roba.
Cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
La sentència, diu el tribunal, no trigarà gaire, podria arribar abans de les vacances d'estiu.
La rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas natural per la guerra s'acabarà aquest mes. A partir de l'1 de juny, doncs, l'impost perdrà la reducció al 10% i tornarà al 21% habitual. La gasolina i el gasoil, que també es beneficien d'un IVA reduït, ho continuaran fent almenys fins al 30 de juny. El govern espanyol ho ha anunciat coincidint amb la dada d'inflació que s'ha fet pública avui i que es modera molt lleugerament. Els pagesos, però, alerten de futures pujades de preu de la fruita i dels cereals, Jordi Canal.
A Catalunya, l'increment general de preus es va situar en el 3% interanual a l'abril, una dècima menys que al març. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha passat del 3,4 al 3,2%. Un dels motius, segons l'Institut d'Estadística, és l'abaratiment de la llum i del gas, d'aquí que l'executiu el retiri del benefici fiscal. Els carburants, en canvi, s'han encarit més d'un 15% i ho haurien fet el doble sense la rebaixa de l'IVA, segons el govern. Per això aquesta mesura i les ajudes als sectors afectats es mantenen i, segons Carlos Cuerpo, s'estudiarà si cal prorrogar-les.
Vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias estas 6 semanas que quedan hasta la finalización del plazo de este primer Real Decreto Ley y seguiremos viendo con los sectores, con los agentes sociales, cuáles son las medidas que seguimos necesitando.
Els agricultors, un d'aquests sectors afectats, diuen que la pujada de preu dels carburants i sobretot dels fertilitzants per la guerra faran carir les properes collites de cereals i de fruita. Pere Roquer, de Saja.
La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
A més, seran collites més escasses perquè a causa dels preus i la falta de fertilitzants, que majoritàriament provenen de l'Orient Mitjà, hi ha agricultors que enguany no els han fet servir.
I encara en la pàgina econòmica, la Inspecció de Treball de Catalunya bat el seu rècord sancionador amb 53 milions d'euros l'any passat. Més de 14.000 infraccions detectades, bàsicament per incomplir la normativa laboral pel que fa al temps de treball i als permisos de feina. On més s'ha hagut d'actuar és el sector de la construcció i el camp agrari de Lleida-Sarriera.
Infraccions que s'han acabat multant per la denúncia en la majoria
majoria dels casos de treballadors per qüestions relacionades amb el temps de descans o les hores extraordinàries i també per expedients que ha obert l'administració en matèria d'estrangeria o de seguretat social. Tot i això, gairebé la meitat de les actuacions que la inspecció va voler fiscalitzar el 2025 van ser per revisar que les empreses complien amb la normativa de la seguretat laboral, ja que són els errors en la seguretat precisament el que provoca més accidents a la feina. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha avançat que aquest any no faran una campanya específica per la regularització d'immigrants.
En aquests moments ens trobem en una primera fase, que és bàsicament informar i assessorar a les persones que es poden beneficiar d'aquest procediment, i la segona fase, pues, que començarà quan les sol·licituds finalitzin a finals de juny, que seria veure com podem treballar la seva inserció sociolaboral.
Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen els protocols contra la calor activats.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Re, menys d'un minut de publicitat i de seguida aquesta visita històrica de Donald Trump a la Xina.
Catalunya migdia.
Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
Catalunya migdia. 4 minuts i 2:15. Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen a la Xina voluntat de cooperació mútua. El president dels Estats Units ha tornat a Pequín gairebé una dècada després de l'última visita, en un moment de baixa popularitat per la guerra de l'Iran, i ha estès la mà al seu homòleg xinès, a qui ha qualificat d'amic i ha convidat a la Casa Blanca el mes de setembre. Xi Jinping ha defensat els dos països, diu que han de ser socis i no pas rivals, però també ha fet un advertiment a Donald Trump. L'avisa que si Washington gestiona malament la qüestió de Taiwan, les relacions entre la Xina i els Estats Units poden agafar un camí perillós. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El president xinès ha ofert un banquet a Donald Trump al final de la jornada, en què ha anunciat un acord per definir les relacions entre les dues potències des d'ara i els pròxims anys. Sentim Xi Jinping.
Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. La cooperació beneficia tots dos països, mentre que la confrontació és perjudicial per tots dos. Hem de ser socis, no adversaris. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
Aquest nou marc del que parla Xi seria una mena de guarda-rails que evitarien que es desbordi la relació, perquè a Pequín i la seva economia no li convenen les fortes onades que genera Donald Trump, com ara la crisi pel tancament de l'estret d'Hormuz, que totes dues parts avui han reclamat que es torni a obrir. Clima positiu malgrat les diferències. El president xinès ha escoltat les paraules emfàtiques de Donald Trump. Com ara, és un honor ser el vostre amic i les relacions entre els dos països seran millor del que han estat mai.
Quan hi ha hagut dificultats, les hem resolt. Jo us trucava i vosaltres em trucàveu sempre que hi havia problemes. La gent no ho sap, però sempre que teníem un problema el resolíem molt de pressa. I tindrem un futur fantàstic junts.
Xi Jinping ha promès als amos de les grans empreses nord-americanes que acompanyen Donald Trump un major accés al mercat xinès. Clima constructiu, ha dit la Casa Blanca, però el president xinès, que s'ha endut Donald Trump al Temple del Cel, un dels referents més icònics de la grandesa imperial xinesa, també ha marcat l'habitual línia vermella. Taiwan no es toca. En el resum de la reunió de la Casa Blanca, no es fa esment a aquest advertiment de Xi en la qüestió més sensible de les relacions bilaterals.
Doncs precisament avui el Kremlin ha anunciat que Vladimir Putin també farà una altra visita a la Xina, el seu principal aliat. Al marge de les maniobres diplomàtiques, Rússia ha protagonitzat un dels atacs més massius contra Ucraïna des de l'inici de la guerra després de la treva del Dia de la Victòria. En menys de 48 hores ha llançat més de 1.500 drons i desenes de míssils. El principal objectiu ha estat Kiev, on aquesta matinada han mort almenys 5 civils i una quarantena han resultat ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El govern rus justifica que el bombardeig massiu només anava destinat contra infraestructura energètica i militar ucraïnesa i que han aconseguit els seus objectius. Ara bé, els drons i míssils també també han colpejat una vintena d'edificis civils a la capital ucraïnesa i han fet ensorrar un bloc de 9 pisos on els equips de rescat encara busquen víctimes. L'alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, retreu a Putin que aquest atac tan desproporcionat tingui lloc just després de la treva per la seva desfilada militar a la plaça Roja.
L'alto al foc ha estat un farol, ho hem vist moltes vegades, no et pots refiar de Putin. Veiem un gran nombre de cases destruïdes, molts civils que moren en una ciutat pacífica, i aquesta guerra no és res més que un genocidi.
El govern ucraïnès creu que Putin ha fet servir la treva per acumular drons i míssils i preparar-se per aquest atac massiu. Zelensky ja ha promès una resposta justa. Fins ara tampoc s'ha complert l'altre compromís de l'alto el foc, un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. Segons el Financial Times, els generals russos han convençut el president rus que poden conquerir tot el Donbass a la tardor i està determinat a fer servir tota la força per aconseguir-ho.
En punt, 2:45 de la tarda. Encara en informació internacional, al Regne Unit, el ministre de Sanitat, Wes Streeting, acaba de presentar la dimissió. Diu que ha perdut la confiança en el primer ministre després de la desfeta laborista a les últimes eleccions. Streeting és un dels noms que es postulen per substituir Keir Starmer al capdavant del Partit Laborista. A Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Era un moviment esperat durant tot el matí. Finalment ha arribat la carta de dimissió del fins ara ministre de Sanitat, Wes Streeting. De fet, Streeting és de l'ala més a la dreta dels laboristes i assegura que queda clar que Starmer no pot liderar el partit per les properes eleccions generals del 2029 i li demana un debat obert per veure qui ha de fer-ho. Aquest és el pas previ per Streeting per postular-se en unes possibles primàries dins dels laboristes. Ara cal veure si té prou suport entre els diputats laboristes per presentar candidatura. Aquest matí, una altra possible candidata, Angela Rayner, exvicepremera ministra de l'ala més a l'esquerra del partit, ha explicat que la hisenda britànica l'exonerà de qualsevol delicte fiscal i, per tant, podria presentar-se com a candidata a substituir Starmer. Per tant, continua la inestabilitat política aquí al Regne Unit.
Tornem a Catalunya perquè la reposició de tots els arbres de carrers, parcs i jardins que van morir per la sequera no és fàcil. Al gremi de la jardineria li costa trobar exemplars de les espècies més buscades perquè els vivers no sempre entenen de les mides i les quantitats que es demanen, Montse Poblet.
Les empreses de jardineria no donen l'abast per cobrir la demanda d'arbres per replantar els que es van morir durant la sequera, sobretot d'espècies que aguanten bé la falta d'aigua o que s'han posat de moda, com els lledoners, els aurons o les tipuanes. Miquel Marín és el president del gremi de jardineria.
Joan, és que quan tu vas a viver, que són els viveristes qui produeixen aquesta planta, no la trobem. Normalment és perquè s'ha esgotat, i s'ha esgotat perquè hi ha hagut una forta demanda.
A Barcelona, la falta d'aigua durant 3 anys seguits va matar 7.500 arbres que s'haurien de replantar abans no acabi aquest any, però està costant trobar-los. Pere Damàs, el cap d'arbrat de la ciutat, confia aconseguir-los, però ara mateix una de les empreses que se n'encarrega no troba exemplars de cap de les varietats que els havien demanat.
Per la raó que sigui, no s'ha trobat l'arbrat que toca. No s'ha trobat arbrat, vaja. I estem ara treballant amb ells bastant estretament per veure què es pot fer perquè puguin aconseguir aquests arbres i plantar-los.
Els viveristes ens confirmen que poden faltar algunes varietats o arbres de les mides que busquen els jardiners i l'administració, però matisen que si hi hagués una planificació millor a mitjà i llarg termini, el problema desapareixeria. Necessiten anys per tenir arbres de les espècies i les mides que els demanen i, segons ells, sovint no se'ls encarreguen en prou temps.
Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento. Más de 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja. Música para tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus, tu coche lo consigues. ¡Ven!
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat,
no,
que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
unilla. No, no, ja ho sé.
Que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canalons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canalons s'ha convertit en el canaló.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts i comencem la cultura anant a Canes.
El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com...
Aina Clotet està vivint com un somni a Canes la seva estrena com a directora de la seva primera pel·lícula. Debuta la Setmana de la Crítica amb Viva, on parla de la por a la soledat i a la mort, dos temes que l'apel·len directament. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
Aina Clotet, que fins ara només havia dirigit un curt i la sèrie Això no és Suècia, ens ha confessat que se sent molt afortunada, però que també vol anar pas a pas.
Crec que estic digerint tot això, o sigui, en el fons les coses estan passant a una velocitat bastant ràpida, de que estic a Can, però ja fa com un mes que han començat com a passar coses que se m'escapen de les mans, com que estrenarem a França la pel·li a l'octubre, no?, amb una distribuïdora superimportant, i és veritat que s'obren com moltes portes que fa molta il·lusió, però alhora moltes ganes de viure el present i d'estar present.
A Viva, que també ha escrit i ha trobat un equilibri esplèndid entre drama i comèdia. Ella interpreta una dona que a la quarantena supera un càncer i entra en una espiral de bogeria per xuclar la vida fins al fons.
La veritat és que va sorgir de les ganes d'explorar uns temes que a mi personalment m'inquietaven. O sigui, la pel·lícula és ficció, però sí que dialoga molt amb mi, amb qui sóc jo i amb qui és la Valentina Viso, que és la coguionista, no? I amb com ens veiem en tant que dones de 40 anys en aquest moment actual, i sorgeix de la necessitat de voler explorar la por, sobretot la por, més, la por a la soledat i la por més profunda, que és la por a la mort, i la relació que té amb la dependència en l'amor romàntic.
Un film parlat en català que té moltes possibilitats d'endur-se premi la setmana vinent.
I ara, còmics. I és que a la vigília, perquè arrenqui una nova edició del Còmic Barcelona, volem reflexionar sobre el paper que juga el novè art en la cultura catalana. Ho fem amb el llibre Còmics, una immersió ràpida, de Jordi Ojeda, que acaba de publicar l'editorial Tibidabo. Valeria Obereda.
L'autor exposa les connotacions negatives amb què ha de conviure el còmic.
Pot contribuir a perdre aquests prejudicis que moltes vegades hi ha, de que si estàs llegint un còmic sembla que siguis un nen petit, perquè et veuen amb una novel·la gràfica a la mà i et diuen que fas llegint un TVO, no? Com si fos algú a criticar, no?
Jordi Ojeda, professor de la Universitat Tecnocampus i divulgador de la ciència a través del còmic, apunta un dels responsables d'aquesta situació.
De mitjans de comunicació no han contribuït a normalitzar aquesta idea, perquè, per exemple, quan hi ha un saló, les notícies que surten són gent disfressada, però després no sabem qui ha guanyat el premi del millor còmic del Saló de Barcelona. I jo crec que hem de remar tots, diguem-ne, a la una per poder recuperar aquest posicionament de la importància del còmic a la cultura popular.
Segons Ojeda, l'objectiu hauria de ser acostar-se al nivell del còmic a França. Aquí un treball d'èxit ven 3.000 exemplars. A França, 1 milió.
I més coses? La imatge d'una nena afganesa de 12 anys amb uns penetrants ulls verds mirant a la càmera és segurament una de les imatges més icòniques del món de la fotografia. L'autor és el nord-americà Steve McCurry, un dels grans fotoperiodistes contemporanis que avui visita Barcelona per presentar Icons, la gran exposició internacional que repassa 40 anys de trajectòria amb les seves imatges més emblemàtiques. Barcelona, Montse Camps.
El Palau Martorell acull aquesta retrospectiva amb 150 obres en gran format, com el retrat de Sharbat Gula, coneguda com l'afganesa de mirada penetrant, que es va capturar en un camp de refugiats i es va fer mundialment famós, però també escenes captades de tot el planeta, des de Mongòlia al Paraguai, com la d'un home amb aigua fins al coll en un poble indi inundat pels monzons, que malgrat tot somriu, o l'estremidora imatge d'un nen peruà d'uns 4 anys plorant i apuntant-se amb una pistola. Rostres, paisatges i escenes de la vida quotidiana, i també carregades d'intensa espiritualitat en temples i moments de silenci. McCurry es fixa molt especialment en les víctimes i els vulnerables i diu als seus 76 anys que la fotografia és el que li dona la vida.
That's just what gives us meaning.
És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit.
És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
Icons ocupa 3 plantes del Palau Martorell, s'inaugura demà i es podrà veure fins al 6 de setembre.
I una cosa més abans dels esports. La incombustible Maria del Mar Bonet, amb 6 dècades de trajectòria musical i més de 60 àlbums publicats, presenta ara L'aigua no cansa, un nou disc de cançons inèdites on barreja poesia i compromís. Estel Coletes.
La cantant mallorquina, coneguda per temes com L'àguila negra o Mercè, ha llançat un nou àlbum amb 9 cançons on commemora el seu pas per la música mediterrània i la cançó d'autor contemporània. Amb temes com Lluna de Pau, Blaus i Blaus o L'arbre campaner, l'artista mostra la seva voluntat de renovació constant i de continuar connectant la música tradicional mediterrània amb la poesia i la cançó internacional. Bonet explica d'on ve el concepte de l'aigua que trobem en el títol de l'obra.
Vaig voler parlar de l'aigua com un element poètic, com un element literari, com un element amorós, com un element científic, com un element terrible, com un element meravellós, no? Tantes coses com vulguis, no?
L'estrena serà al Palau de la Música de Barcelona el proper 23 de maig al Festival Guitar BCN 2026.
Catalunya migdia.
20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la lluita per la permanència del Girona avui i l'Espanyol ahir.
L'Espanyol va fer un pas important ahir per la salvació i el Girona se la juga avui. Importantíssim pel Girona. Aquesta tarda començarà el partit contra la Reial Societat sent penúltim de la classificació i, per tant, en zona de descens, amb 39 punts, els mateixos que tenen el Llevant, l'Elx i el Mallorca, que és qui ara marca la permanència. I davant de tot això, el tècnic Mitchell va qualificar ahir el partit com un dels més importants de la història del club. Eduard Solà, quin és l'ambient avui a les hores prèvies a aquesta decisiva cita?
Doncs mira, d'entrada de nerviosisme, perquè la situació s'ha complicat i molt després d'haver tingut fa unes setmanes la permanència a l'abast, però també d'esperança que l'equip s'acabarà salvant si guanya els 2 partits que jugaran a casa. Però, per guanyar-ne 2, primer ha de guanyar el primer, el d'avui, contra la Real Societat. Després d'haver sumat només un punt dels últims 12 possibles, una derrota avui deixaria l'equip en una situació molt crítica, un empat el trauria del descens i una victòria el faria avançar 4 o 5 equips de la classificació. Ahir a aquesta hora vam sentir Mitchell assegurant que el d'avui és dels partits més importants de la història del club. Des del Girona també demanen el suport de l'afició, igual que els jugadors que han fet diverses crides a les xarxes socials. I també l'entrenador Mitchell, que demana que es noti que ells s'hi juguen més que el rival i assegura que estan responsabilitzats.
L'equip i jo estem donant top per sortir d'aquesta situació, però estem bé. Hi ha patiment, és normal, la situació no és fàcil, però és la realitat. Ja sé que la Real és jugar també coses, tothom és jugar coses en aquest partit, però un sol 3 és la supervivència del club, la història del club, la necessitat de continuar a primera divisió, molt més. Perquè jo penso que en 44 punts estàs salvat i hem de demostrar que nosaltres ens ho juguem molt més.
El Girona s'enfrontarà a una Real Societat que amb 44 punts ja vam guanyar la Copa i, per tant, en plaça europea assegurada, ja ho té pràcticament tot fet. El Girona Real Societat avui a les 8 a Montilivi, des d'un quart d'hora abans la transmissió pel partit el Tot Gira.
Doncs el Girona, que espera guanyar aquesta nit i que respira tranquil, és l'Espanyol, i per fi va guanyar.
Quique García! L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea, avui vestit amb la granota, el casc, el pic i la pala, avui no s'ho ha hagut de treballar tant, però aquí el teniu, marcant de nou, obrint forat al marcador. Marca Quique per clavar un cop de puny a la taula, marca Quique per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
Després de 18 jornades sense guanyar, de molts Catalunya migdia, on el Sergi Andreu ens deia, l'Espanyol busca avui la primera victòria del 2026. Ahir, els de Manolo González, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Van guanyar el partit amb l'Atlètic Club, ara tenen 42 punts, 3 més que l'equip que marca el descens, i per tant dèiem que poden respirar més tranquils. Ahir vam veure el tècnic plorant d'emoció.
Sergi, sí. Poden respirar tranquils? Com estan els ànims avui?
Al club avui hi ha una alegria generalitzada important. També diré que continguda i molt, sobretot, molt d'alleujament. Saben perfectament que la permanència no està feta, són prudents, però està molt a prop. No sabem ben bé si caldrà un punt més o potser dos. Però vaja, l'Espanyol ho té a tocar després d'haver tancat la segona pitjor ratxa de la seva història, 18 partits sense guanyar. L'última victòria era del 22 de desembre contra l'Atlètic Club, justament. El retrobament de les victòries ahir, la primera del 2026, es va produir també contra l'equip basc amb dos gols de Pere Milla i Quique García, el 69 i el 91. Ara bé, victòria patida, molt patida i treballada a la sala de premsa, un Manolo molt alliberat, conscient que s'ha d'acabar de rematar la feina.
Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i... Ja et dic, a partir d'aquí, pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
L'Espanyol, que ara visita diumenge el camp de l'Osasuna i rebrà la Reial Societat la setmana que ve, l'última jornada de Lliga. Ara ho deies, de moment, 42 punts, és 14, però té el descens a 3 punts i està tot encara per decidir.
I el Barça, campió de Lliga, ja no podrà aconseguir la Lliga dels 100 punts perquè ahir va perdre 1-0 amb l'Alavés en un partit on segurament encara es notaven les conseqüències de les celebracions del títol. Ramon Salmurri.
Tot i els missatges que sortien del vestidor, de la voluntat dels futbolistes i també de Hansi Flick, la ressaca emocional va poder amb el Barça. El tècnic alemany va carregar un 11 amb molts suplents, amb, per exemple, Wojtek Stenzner a la porteria, cosa que garanteix el trofeu Zamora a Joan García, amb un debutant com Álvaro Cortés a l'eix de la defensa, o amb jugadors com Casador i Bardaggi a l'11 titular. El Barça va fer un partit de revolucions baixes i la diferència de necessitats entre l'Alavés i el Barça es va notar força. D'aquí aquesta derrota 1-0 que suposa l'adeu a l'objectiu de la Lliga als 100 punts. Dani Olmo.
No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat. No ha pogut ser, però bueno, no estem contents tampoc pel partit.
Del partit d'ahir no es va guanyar, però sí que ens deixa una nota molt positiva, com és el debut d'un altre jugador del Barça Atlètic.
Álvaro Cortés, aquest central esquerrà de 21 anys, que a més va treure bona nota al partit d'ahir, que és el capità del Barça Atlètic, i que els problemes amb els centrals aquesta temporada, amb les lesions de Christensen i també de Araujo, l'han convertit en un habitual a les sessions del primer equip. Flick fa temps que hi compta, i ahir va ser el primer dia que li va donar minuts. De fet, li va donar tot el partit, un partit que el mateix Álvaro Cortés va resoldre amb nota.
Esta fecha me la llevo para toda la vida, la verdad que es lo que he dicho, lleva soñando eso. Este momento, salir de titular con el club de mi vida, pues que no tengo palabras para describir lo que siento, pero también tengo una sensación agridulce por no haber conseguido el resultado que queríamos, pero lo que te digo, para mí es el mejor día de mi vida.
I avui juga el Madrid, rep l'Oviedo a casa, pendents de com reaccionarà el Bernabéu, perquè la crisi institucional està eclipsant l'actualitat esportiva. El Bernabéu s'ha posat en marxa el procés electoral, Florentino ha tornat a parlar, i es confirma també el primer nom que vol ser alternativa a la presidència blanca, Marcos García.
Només 24 hores després d'aquella roda de premsa que ho cremava tot, Florentino mantenia el discurs en declaracions a la Sexta. El fins ara president del Madrid i nou candidat insisteix que les lligues els hi han robat i insta el Barça que els demandi per les seves declaracions.
Pues haría muy bien en hacerlo. No, que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, porque además ese expediente no lo pide el Madrid, sino que es la Inspección de Hacienda la que contempla que ahí pueda haber una cosa rara, y se abre un proceso penal en el cual el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid.
Aquest matí el president de la Liga, Javier Tebas, ha fet una piulada dient que Florentino menteix quan diu això i que el Madrid es va mantenir inactiu, diu Tebas, pel cas Negreira, mentre el Barça era el seu amic, diu el president de la Lliga, per la Superliga. Pel que fa a les eleccions, com dius, avui s'ha posat el rellotge en marxa, la presentació de candidatures arrenca avui i s'allargarà fins al dia 23 de maig inclòs. Si passat aquest temps no hi ha cap alternativa, Florentino podria ser proclamat ja president el mateix dia 24. De moment, com dius, l'empresari Enrique Riquelme, parlàvem ahir, que treballava de cara al futur, destaca que Florentino ha accelerat una convocatòria que ell tenia prevista per al 28.
Siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
A 9:15, amb Mbappé de nou a la convocatòria, és un nou plebiscit al Bernabéu. Veurem si per Mbappé o per Florentino aquest Real Madrid Oviedo.
El Barça femení encara ha de disputar dues finals aquesta temporada. La primera dissabte, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Després ja arribarà la final de la Champions a Oslo. I en un equip de grandíssimes jugadores com té el Barça, comença a fer-se un nom, Maria Chesena, una de les joves perles blaugranes.
Sí, és Clara Serra Jordi, que amb només 18 anys és una de les jugadores del Barça amb més minuts a la Lliga i que ja s'ha fet un lloc al primer equip. Sobre la final de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, el missatge dins del vestidor és clar. Tot i arribar com a favorites, les de Pere Romeu esperen un partit exigent i on pot passar de tot. Serra Jordi admet que encara està acostumant a viure aquestes setmanes com aquestes, però que ho donarà tot per l'equip.
Bueno, no, acostumant, no. Cada final que vingui serà una gran oportunitat, però pas a pas, cada partit és important i res, intentaré jugar el millor possible. La veritat, el meu rol no ho sé, però el que sigui, intentar ajudar l'equip per emportar-nos les dues finals.
La futbolista blaugrana també ha destacat la tornada d'Aitana Bonmatí com a factor clau i espera que Graham Hansen estigui disponible el més aviat possible. El Barça, amb aquesta final de Champions al cap de setmana vinent, vol començar aquest tram decisiu de temporada aixecant la seva 12a Copa de la Reina.
Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas.
Sense Tomic, lesionat, la penya busca poder jugar encara als play-offs de la CB.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En bàsquet, a la CB, victòria del Barça davant el Granada i derrota del Hajo Post Lleida a la pista del Breogán de Lugo. Això deixa l'equip de la Terra ferma amb només dues victòries per sobre de les places de descens, a falta de tres jornades per al final de la Lliga regular. El Lleida, més, avui ha anunciat que l'any que ve ja no tindrà el Hajopos com a patrocinador principal. I avui és el torn del Joventut de Badalona, que rep el Morabanc Andorra Jan Ortúzar.
Amb la intenció de consolidar-se a la sisena plaça de la CB, els de Badalona depenen d'ells mateixos per tenir aquesta posició, ja que tenen un balanç de 17 victòries i 11 derrotes. Tot i la bona situació de l'equip, la lesió d'Ante Tomic pel que resta temporada pot complicar les coses als de Dani Miret. Pel que fa a l'Andorra, estan lluitant per salvar la categoria. Ara mateix són penúltims, cosa que els enviaria a primera FEB. Encara això, estan empatats a 9 victòries amb Burgos, Gran Canària i Saragossa i venen de dues victòries consecutives. El jugador de la penya, Michael Rusic, ha parlat de la millora de l'Andorra recentment i que serà un partit difícil perquè els andorrans se la juguen per mantenir-se a la CB.
Ellos han mejorado mucho en las últimas jornadas, han cambiado cosas y espero que va a ser un partido muy duro, que ellos van a luchar duro porque están en una posición en que están luchando para quedarse en el ACB.
I un apunt més de bàsquet a l'Eurolliga. El València és l'últim equip que s'ha classificat per la Final Four. Ho va fer ahir després de capgirar l'eliminatòria amb el Panathinaikos. El conjunt que entrena Pedro Martínez jugarà les semifinals amb el Real Madrid el 22 de maig. L'altra semifinal la juguen Fenerbahçe i Olympiacos. I avui comença a Gijón la fase final de la Copa Femenina d'Hockey Patins amb 5 equips catalans, a més també del Fraga. L'equip de la Franja acaba de guanyar la Champions i aquesta tarda obre la competició jugant contra un dels catalans, Maria Chesena.
Sí, el Cerdanyola és l'equip que haurà de batre el recent campió d'Europa, el Fraga. Les catalanes ja han aconseguit un empat contra el seu rival aquesta temporada a la Lliga. De com ho afronten en parla la jugadora de l'equip vallesà, Gemma Soler.
I el preparem, la veritat, amb moltes ganes. Sabem que serà molt complicat i que haurem de ser quasi perfectes per poder neutralitzar a un Fraga.
Avui també juga a les 8 de la tarda un duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, primeres en la Lliga regular, venen d'una eliminació prematura en la Champions i volen refer-se d'aquesta decepció. El tècnic Lluís Rodero parla així del Manlleu, que tindran avui al davant.
Nosaltres esperem un rival molt defensiu, un rival que intentarà aprofitar els nostres errors que puguem tenir, que per la nostra part hem de minimitzar, i un rival que és jove, que té qualitat i que hem de tindre el màxim respecte per ell. Nosaltres hem d'aconseguir ser nosaltres, fer el nostre joc i pensar en guanyar, que és el que venim.
I demà divendres es disputaran la resta de duels, el primer entre el Benvimbre i el Bigas i Riells a 6:15 de la tarda. Dues hores més tard, el Telecable de Gijón, que juga a casa, s'enfrontarà a un altre equip català, al Palau.
I encara parlant d'hoquei patins, ara us expliquem un nou èxit de Carla Fondaglori. Amb la Champions guanyada aquesta setmana amb el Fraga, la mataronina se situa entre les jugadores d'hoquei patins catalanes amb més títols de la màxima competició continental, Montserrat.
Carla Fontaglòria i Coll suma un pòquer de títols de Champions després de la victòria amb el Fraga contra el Benfica 4-1 a la final disputada diumenge. La mataronina, que va fer un gol decisiu a la final, va sumar les altres 3 Champions amb el Palau de Plegamans als anys 21, 22 i 25. Després de 8 temporades al Palau, Fontaglòria va marxar l'estiu passat a Fraga, amb qui ha sumat una nova Champions al seu palmarès.
És un somni, la veritat, poder aconseguir aquests títols. Són molt especials i al final pues, aquesta ambició també dels equips que he estat d'optar aquests títols i de poder-los aconseguir. Pues, no sé, jo la veritat que estic molt contenta i estic en un núvol encara que no vull baixar.
Anna Casarramon és l'altra catalana que també ha guanyat 4 Champions d'hoquei, 3 amb el Voltregà i una compartida amb Fontaglòria al Palau l'any passat. La de Manlleu no en guanyarà més perquè es retira a final de temporada, mentre Fontaglòria, amb 25 anys, encara pot sumar més títols europeus.
Diumenge es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, la 6ª prova del Mundial, i a la plaça Catalunya ja està instal·lat el Fan Festival, un espai dedicat als fans del motociclisme, que obre les portes entre les 12 del migdia i les 9 del vespre. I al circuit, Damià Aguilar, l'activitat ja està en marxa, també.
Amb una tornada sonada, la de Maverick Viñales, després d'una baixa de 6 setmanes, en un moment delicat, perquè es decideixen fitxatges.
Y no es solo continuar, es ganar. No es solo continuar. Para mí mi objetivo desde pequeño ha sido ganar el Mundial y trabajaré para ello. Obviamente el año pasado, cuando estaba en mi mejor momento, pues tuve una lesión y hay que recuperarla.
I si voleu imaginar-vos quan podria tornar Marc Márquez, doncs sumeu-hi almenys les 6 setmanes de Viñales. No hi ha el tro de Cervera, però aquest cap de setmana tenim els dos primers de la General, Bezzecchi i Martín, i el pilot que defensa la victòria de l'any passat, Àlex Márquez. El subcampió va sortir de Le Mans Cap Cod, però a mesura que passen els dies recupera la motivació. Aquest matí, Honda ha anunciat, per altra banda, que Alberto Puig deixarà la pròxima temporada el càrrec de director de l'equip de MotoGP, i és des del 2018, per esdevenir consultor de la marca japonesa en competició. Aquest cap de setmana, transmissió en obert conjunta a 3CAT del Gran Premi de Catalunya.
S'ha acabat la temporada de la Superdivisió de tenis taula. En homes, l'Olot ha estat el millor classificat a la quarta posició, i a les dones, les millors, també al quart lloc, han estat les jugadores del Reus Ganxets, Carles Vila.
Les reusenques van lluitar fins al final per la tercera plaça en una gran temporada on han jugat la fase final de la Champions i les semifinals de l'Europa Cup. El Reus Ganxet enceta un nou projecte amb Joan Carles Virgili, reelegit president durant 4 anys més.
Bé, pel meu proper mandat està clar, hi ha 3 eixos que són els principals del club: l'alta competició, el projecte social del club i l'escola, que per poder-los tirar endavant, el que se'ns ha demostrat des de fa 3 temporades, que la nostra instal·lació se'ns ha quedat molt petita per poder seguir creixent i complir aquestes expectatives.
En aquesta categoria femenina, el Tramuntana Figueres ha aconseguit la permanència. En canvi, en homes, l'Escala no jugarà la pròxima temporada a la Superdivisió.
I un apunt en vol, Antonio García no seguirà la banqueta del Fracking Granollers la pròxima temporada, després de ser el segon entrenador, el tècnic assistent, tot aquest any. Ho deixem aquí, el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, versió reduïda, perquè avui juga el Girona a partir de 3:15, i seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.